Ens acompanya el filòleg i deixeble de Max Kanner, Joan Tres, que aquest dijous ha protagonitzat la conferència Una perspectiva universal de la cultura, organitzada dins del cicle Homenatge de Max Kanner. Bona tarda.
Bona tarda.
Kanner ha estat una figura majúscula per a la cultura catalana i podem dir que va bastir autèntiques estructures d'estat des de la Conselleria de Cultura, Teatre Nacional, l'Arxiu Nacional, la Filmoteca, la xarxa de biblioteques... Tot i aquesta gran tasca, creu que està prou reconeguda la seva figura?
No està prou reconeguda. En Max va ser una persona que tot feia la feina al darrere sempre. És a dir, ell mai li agradava estar al davant de la fotografia, per dir-ho d'alguna manera. Ell era molt escadusser a l'hora de donar-se a veure. Aleshores, en el moment en què Max Kanner deixa la conselleria, continua treballant, perquè va continuar treballant en moltíssimes coses, però mai s'ha donat a conèixer. Per això i per altres motius que ara no hi entrarem, és veritat que en els darrers anys amb en Max no se li ha reconegut suficientment la feina i la gran figura que ha arribat a ser. És més, fixa't que li han donat la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya quan ja era mort, és a dir, quan li haurien d'haver donat potser una mica abans.
Llavors, és una característica que forma part també del seu caràcter, no? Aquesta conseqüència de que no sigui tan conegut.
Sí. En Max, sempre s'ha dit, en Max era una persona tímida. D'entrada era molt tímid. De fet, ell intentava superar aquesta timidesa amb una rigidesa a l'hora de fer les coses. Però era tímid. Per tant, no li agradava sortir a la premsa, sortir a la fotografia, en entrevistes... Tot això ho deixava pels altres. Ell treballava, és a dir, ell el que havia de fer era feina, i això en va fer i moltíssima.
També va fer altres iniciatives com la Gran Enciclopèdia Catalana, edició 62, Serrador i la Universitat Catalana d'Estiu, entre d'altres. Què van significar aquestes propostes durant una època com era el franquisme?
Home, van significar unes grans propostes. Pensa que l'enciclopèdia catalana que tenim, la nostra enciclopèdia, és una enciclopèdia pròpia de les grans cultures i de les grans llengües. En Max, per fer l'enciclopèdia catalana, es va emmirallar en l'enciclopèdia anglesa. És a dir, no era qualsevol cosa. És a dir, no va voler fer una enciclopèdia de tres volums, no. Va fer una gran enciclopèdia catalana. És a dir, ell sempre pensava en gran. D'aquí una mica el títol d'aquesta conferència. Ell sempre pensava en gran. Edició 62, exactament el mateix. És a dir, ell va voler crear pel nostre país, per la nostra cultura, per la nostra llengua, una editorial moderna. No és que n'hi havia d'editorials, però necessitàvem una editorial moderna que fos el referent cultural en aquell moment. I va crear Edició 62. I aquest era el tarannà d'en Max. És a dir, crear grans estructures culturals per la nostra llengua i per la nostra cultura.
Sovint se li ha comparat amb Enric Prat de la Riba, que per la seva manera de fer que tenia. Què n'opineu, vostè?
Sí, a veure, sí, sempre s'ha dit que en Max era una mica noucentista, i és veritat. A veure, si se compara amb Enric Prat de la Riba és perquè Enric Prat de la Riba també, la seva funció va ser crear infraestructures, i en Max també va crear infraestructures. Pensa que en Max va partir de zero. És a dir, en Max, quan va agafar la Conselleria de Cultura, no hi havia res. És a dir, la nostra cultura no tenia... Sortíem del franquisme i no teníem absolutament cap infraestructura. És a dir, no hi havia res en què emmirallar-se. I partint de zero, va arribar a crear unes infraestructures que encara avui en dia són les que estem utilitzant. Encara avui en dia.
Ell tenia un concepte de països catalans. Què en pensa, aquest concepte?
Sí, ell sempre va defensar la idea de països catalans culturalment parlant, és a dir, units sobretot per una llengua i una cultura. Evidentment, avui s'estaria barallant amb els Lapaus, amb en Fabra i amb tota aquesta gent que diuen que no, no? Sí, ell sempre, és a dir, a València, tenia grans amics a València, l'obra cultural valenciana va ser... Ell hi va col·laborar, amb l'Eliseu Climent, eren molt amics, el Rosselló també, amb en Pere Verdaguer. Quan va arribar a la conselleria i va fer la llei de normalització lingüística, va cridar a la millor lingüista que hi havia en aquell moment, i era de Mallorca, era Aina Moll. Per tant, ell comptava amb tots els països catalans per tirar endavant el país.
Què va suposar per Catalunya la creació de tantes estructures d'estat en un moment com era la dictadura?
va suposar, imagina't, si avui en dia encara les tenim, que és el que va suposar, és a dir, va muntar les bases sobre les quals la cultura catalana en un futur, i continuaran anys, que encara continuaran aquestes infraestructures que ell va crear, continuaran existint. Ràdio i televisió la va posar en marxa ell, avui estem veient ràdio i televisió, el Teatre Nacional el va iniciar ell, avui tenim Teatre Nacional, la Filmoteca de Catalunya la va iniciar ell, tenim Filmoteca de Catalunya, per tant, fixin-se, ell crea aquestes infraestructures que encara avui en dia, i durant molts anys suposo, encara continuarem.
És com si hagués creat els pilars sobre els que estem actuant actualment.
Justa, ni més ni menys, van ser els pilars, les bases.
Arriba un moment que és expulsat de l'Estat espanyol, què va suposar per ell aquesta expulsió?
Amb ell li va doldre, però no es pensi que es va quedar esporuguit, És a dir, ell l'expulsen de l'Estat, arriba a Perpinyà, i què és el primer que fa? Pues contactar amb tots els catalans que hi havia a Perpinyà, perquè amb la idea de països catalans, el Rosselló, no oblidem, el Rosselló forma part dels països catalans. Per tant, ell a Perpinyà se sentia estar en el seu país també. I el primer que fa és contactar amb tots els catalanistes, amb totes les, la intel·lectualitat catalanista del Rosselló, i continuar treballant pel nostre país. Fruit d'això, després va ser quan ell va agafar, per totes aquestes coneixences, va agafar la direcció de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
Quan va tornar va crear aquesta experiència col·lectiva que es deia Nova Esquerra Catalana, que en destacaria vostè com a expert d'aquesta estructura.
Bé, això ja va ser més tard i ja va ser una aventura política que va tirar endavant en Max i que de fet tampoc és que li funcionés gaire. En Max, quan es va voler posar en política, la veritat és que no se'n va sortir gaire bé. En Max era un intel·lectual, era un gran intel·lectual, i com a intel·lectual va ser fantàstic. El de més, res, és a dir, no va ser mai un bon economista, és a dir, les seves empreses mai li van donar un duro, és així de clar, és a dir, ell mai va poder viure de les seves empreses perquè no volia, no és que no en sabés, és que no volia viure d'això. Ell el que volia era fer cultura, i això és el que es va dedicar realment a Max.
I ja per acabar i per resumir una mica tota aquesta entrevista, què ens ensenya la trajectòria d'aquest català d'origen alemany?
Sí, d'origen alemany, però que als pocs mesos va arribar aquí, va tornar una altra vegada. És a dir, de fet, ell va néixer a Alemanya per casualitat, pràcticament. Què hem d'aprendre? Doncs hem d'aprendre... jo penso que en Max, com moltes persones d'aquella època, ens han donat una lliçó. En Max, en Coromines, també és l'altra persona. Són aquelles persones que, si no haguessin existit, les hauríem d'haver inventat. És a dir, la nostra història seria una altra sense en Max Kanner. És a dir, ells ens han donat una guia per on hem d'anar. Pensa que en Max Kanner va fer les coses mai pensant en ell, mai pensant en, sempre pensant en el país. I jo penso que aquesta és la gran idea que hem d'agafar de personatges com ell.
Doncs Joan Tres, moltíssimes gràcies per apropar-nos la figura de Max Kanner i per atendre Cugat.cat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu, a disposar.